Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, són les 9 i 5 minuts d'aquesta nit, acaben de marxar els amics del Tujugas. Benvinguts una setmana més a l'Anem a la Muntanya. Avui ja dia 20 de maig del 2024, va avançar la primavera, una primavera autèntica per fi, de les que ens agraden. Està tot verd, cursos fluvials amb aigua, amb una mica d'aigua almenys, pantans cada vegada més plens, i era hora de gaudir una primavera, com deia abans, com les d'abans, una primavera autèntica, a més força fresqueta, el maig ben avançat en fresca, això és importantíssim. Ens encanta, ens encanta. I com ens encanta també estar aquí a l'estudi 1 d'Ona Codinenca, davant d'aquests micros verds tan característics, amb tota la gent que fa possible les seccions habituals de cada dilluns, i també amb una entrevista que començarà cap a les 9:25, més o menys. A més, la persona que entrevistem està aquí a l'estudi. És una persona molt coneguda, amiga del programa i amiga personal de molts de nosaltres. Per tant, estem molt contents de començar aquest programa d'avui i de tenir la persona que entrevistarem d'aquí una estoneta aquí a l'estudi 1 d'Ona Codinenca. Sense més dilació, començarem a saludar tota la gent del programa. Bona nit a tothom, com esteu? Bé, la setmana?
Vull dir, ja tocava, eh? Ja tocava.
Perquè mira que, escolta, portava una sequera aquí que, i ara, bueno, està... Encara que per aquí aquesta zona, com sempre, no plou com en altres llocs, però bueno, què hi farem?
Jo crec que és l'únic.
Sí, però vaja, passen bastant així per sobre. Eh? Cap allà al Moianès sí que allà us toca una mica més.
Bastant per allà, aquests dies.
Però per aquí ens passen, com sempre, per Castellterçol, Moià, i així, no? I anar fent.
Jo estic content amb la pluja perquè fins ara tot anava malament, inclús la pluja i la sequera, i ara almenys la pluja va... Tot va malament, menys la pluja, que va una mica bé. Tot l'altre va fatal.
Les temperatures també van bé.
Sí, també és veritat que les temperatures van bé. Tot l'altre anem amb... Estem en caigua... Baixant en picat, amb tot, però almenys la pluja va una mica bé. Estic parlant pel Barça, per més coses que la caiguda...
El Barça, la política...
No, la política pitjor encara.
Les noies del Barça van estupendo, eh?
Sí, però això
també té molta importància, eh?
Sí, escolta,
però jo ja estic pensant a canviar i pensar que guanyi el Girona, collons, és que aviam.
Sí, però clar, és molt meritori, eh, les noies i tal, però el club no ens el salvarà, les noies.
Ja.
El club ens el salvarà... O un tio amb calés, o no se salva, eh? És que...
Bueno, però això ja...
Això és el programa dijous que fem, perquè ara anem a la muntanya. Sí, perquè la política també, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
No parlem tampoc de la política. I que és d'ahir el que va passar a Madrid, ahir, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, eh? Quina conxorxa hi havia allà muntada. Hosti, un espectacle acollonant. I anirà més, això, ja aviso aquí. Anirà molt més, a molt més. Molt bé, què més? A punt, a jefa a punt, pel programa d'avui?
Sí, jo estic a punt. I tu?
Sí, jo també. Des d'aquí, primer de tot, felicitar el Joan Font, que va ser el seu aniversari.
Sí,
la setmana passada.
El dia 17, divendres. No?
Divendres. Va anar bé l'aniversari?
Sí, va anar bé. I ja porto 3 dies celebrant-ho, perquè el divendres ho vam celebrar. El diumenge, amb el meu fill, també ho vam celebrar. I avui tornarem a celebrar una mica allà fora.
Tranquil, perquè ja ho espera, eh?
Sí,
tinc una ganassa avui.
I avui es troba bé. L'altre dia no estava massa fi.
No, avui estic en plena forma.
I a més, abans el que us deia per allà fora, que és que ho he notat, això el 78, no sé què ha passat, que ho he notat allò que queia un número més, m'entens?
Jo els 40 em van fer una mica mal.
Espera quan caiguin els 80.
Sí. Bueno, si arribem, si arribem. De moment he arribat als 40, que aquests ja m'han fet una mica mal. Així vas tirar molts coets, vas bufar els
calmes... Sí, i tant, i... bueno, una coetada.
Ara ja no es bufen, quan són 78 espelmes,
sí.
No?
Sí. No, poses números, un parell,
ja,
de numerets,
un 8, sí,
un parell de numerets i s'ha acabat, no? Perquè si no, va, ja feia... Quan hauries acabat d'encendre l'última, la primera ja estaria baix de tot i tot ple de cera, no, home. Sí.
Molt bé, moltes felicitats des d'aquí, des del programa. Avui ja... Marandola, bueno, ja sopar, quasi
sí,
ja soparem.
Sí, bueno, allò una mica així. Sí, no, sí. No hi ha pa amb tomàquet, però bueno, hi ha alguna cosa més aviat de dolç.
Ho vaig dir, algun dia ens diguessin conya, algun dia ens arribarem allà i no quedarà ni les acrudes.
Hem tancat la porta, si algú pensa en venir, hem tancat la porta.
Vale, perfecte, així l'obriran i s'ho faran tot. I saludem des d'aquí a Pau Ibars, que sense ell no hi seria el programa, i no hi seria el cuinent, que m'atreveixo a dir, sense el Pau Ibars, perquè...
No, home, no.
És l'ànima de l'emissora.
Van començar sense mi i acabaran sense mi, ja t'ho asseguro. Sí, la ràdio, vull dir, la ràdio va començar sense mi i acabarà sense mi. Vull dir, quan no hi sigui jo, seguirà sent...
No, vale.
Queda, que hi serem, però vull dir...
Si sonava a mig despedida, això.
No,
sense mi també acabaran, eh? Perquè...
Això, vull dir...
Oh, abans hem de plegar nosaltres.
Sí,
tant. Ens toca a nosaltres.
Oh, no, jo
bueno.
Com que he vist que parles amb el Pau, dic, igual la jefa t'ha fotut fora alguna cosa abans de...
No. Jo mai el faré fora.
El contracte.
Sí, la veritat, no s'ha posat d'acord amb la firma del contracte.
Jo mai el faré fora.
He demanat un augment de sou, m'ha dit que no.
Que... Dient que ha de fer un audiovisual per...
Li has d'augmentar el sou i així estarà content, home.
Això és la primera jefa.
Molt bé. A tot bé també, Pau?
Sí, endavant.
Molt bé. Per sort. Primavera bona, eh? Primavera
sí,
bona.
Fantàstica.
Sí.
Fantàstic.
Mica de pluja, mica de sol, i ja està, com toca.
Moltes gràcies per fer-hi una setmana més. Després ens veiem després al berenar sopar que farem. I anem per l'editorial. Joan, de què ens parles avui?
Bueno, avui llegiré, com acostumo a fer, un article de la revista Vèrtex, un article que parla de fotografia i en Xavi Palai, perquè està accentuada la I, és una... Suposo que deu ser així, no? S'ha de pronunciar Palai.
Sí.
I que és un fotògraf que fa acostuma a fer fotografies de curses de muntanya, d'esquí de muntanya.
Molt bé.
O sigui que...
Molt bé, doncs, sisplau, sintonia de l'editorial amb Joan Font.
Doncs sí, com us deia, llegiré l'article aquest del Vèrtex, del Xavi Palai, i que parla de les fotografies de curses d'esquí de muntanya. Diu, transmetre l'esforç de l'esportista integrat en un entorn espectacular és una de les claus de la fotografia de curses d'esquí de muntanya. Per aconseguir-ho, mai serà excessiu un bon coneixement de l'itinerari, del material i de la tècnica fotogràfica. I un aspecte que no és menys important, una adequada formació física del fotògraf. L'essència d'una cursa d'esquí de muntanya està concentrada en l'espai i el moment. Si pensem en la Pierramenta, de seguida imaginem una filera d'esquiadors fent equilibris sobre una cresta nevada amb el bon blanc de fons. Aquesta és la imatge. Transmet emocions perquè aconsegueix casar espectacularitat de l'espai amb el moment que els corredors superen l'aresta. Com a fotògraf de curses d'esquí de muntanya, vull retratar escenes com aquesta. M'interessa capturar l'esquidor que puja a 200 pulsacions per minut, amb la cara desencaixada i que ja no sap ni com es diu. I de fons busco cims imponents que mostrin el caràcter de l'alta muntanya i infonguin una mica de besarda. Però en una carrera mai puc demanar a un esportista que torni a passar pel mateix lloc perquè jo no l'he pogut fer la foto. si no he de fotografiat en el, si no he fotografiat aquell moment, ja he fet tard i per sempre. Tampoc puc esperar que les muntanyes i el paisatge s'alineïn segons els meus interessos. Per tant, si vull una foto que transmeti emoció, he de ser al lloc indicat en el moment pertinent. Així de simple, oi? Bé, això és tenir tot el material necessari, tant de muntanya com de fotografia, i saber usar, conèixer el recorregut, tenir la forma física per progressar per l'alta muntanya, suportar les inclemències meteorològiques i que les imatges impactin. Ah, i tot això amb guants d'esquí, enemics dels petits botons de la càmera, i ulleres de sol, mirar a través del visor, és tota una experiència. I havent de pagar la quota d'autònoms cada mes. Ben mirat, sembla que la fotografia d'una cursa d'esquí de muntanya ha pres més dimensió. Per tant, comencem pel principi. El treball s'inicia dies abans de la competició, estudiar el traçat de la cursa, el tipus de terreny i les condicions de la neu em permet preveure uns llocs com a candidats on realitzar les fotografies. M'agrada fer el recorregut prèviament i conversar amb els esquiadors més experimentats que coneguin l'entorn. Així puc trobar els espais amb més encant i saber si el terreny és apte, còmode i segur per passar-hi les fotos, per posar-hi les fotos treballant. Igual important és la selecció del material. Aposto per material lleuger que em permeti moure'm més endavant per veure què tinc de pressa. Però hem d'anar ben abrigats, com tot el material de seguretat reglamentari, i que no hi falti menjar ni aigua. Pel que fa als estris fotogràfics, també vull lleugeresa. Un arnès amb dues càmeres de 600 grams, armades amb un objectiu de 35 mil·límetres i un altre de 80-300. I ja està. Així no he de canviar lents enmig de la competició i puc oferir més varietat d'imatges d'un mateix atleta. L'estratègia també s'articula segons el tipus de carrera. Les verticals solen tenir lloc dins de les pistes d'esquí i m'obliguen a fotografiar des d'un únic punt. Però una cursa individual pot desenvolupar-se en un terreny d'alta muntanya amb diverses pujades i baixades. Si el recorregut, la meva forma física i la dificultat del terreny ho permeten, és possible que jo sol pugui fotografiar la competició des de dos o més punts diferents. Interessant, ja que es pot oferir un reportatge molt més ric i variat. Això explica l'obsessió per la lleugeresa i la velocitat. Si s'aconsegueix quadrar tot això, ja només queda apuntar, disparar i gaudir de la fotografia i l'esquí de muntanya. Un binomi que per mi ha esdevingut indissoluble. Fins aquí l'editorial d'avui.
Gràcies, Joan Font, per aquesta editorial. No tenim dites, no, avui?
No. No en tinc cap, perquè no m'han passat cap.
Pel màscara, sí, pel màscara i un gratge és la més...
una vegada que funciona.
Sí, sí, sí. Sembla que ho tenim, no?
Funciona bastant bé. Passem a la colla del dimecres. Josep, on tenim avui? On ens portes?
A la Vernet.
Bona nit.
Avui farem una circular a Montserrat, a la regió de Tavaida.
Molt bé, lloc mític.
Les ermites.
Lloc mític, lloc preciós, anem cap a les muntanyes de Montserrat, sisplau.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. La setmana, el colla del dimecres, una setmana més amb vosaltres. Tal com he fet menció, pujarem a Montserrat. Santa Maria de Montserrat és un monestir benedictí situat a la muntanya de Montserrat a una altitud de 720 metres sobre el nivell del mar. La muntanya de Montserrat i el monestir de la Mare de Déu són un símbol espiritual d'identitat del territori i Catalunya i un punt de peregrinatge per a creients i de visita obligada per als turistes. Aquesta ruta circular ens permetrà conèixer les ermites de la regió de Tebaida, l'ermita de Sant Antoni i la de Sant Benet i la història de les ermites i dels ermitans. Començarem la ruta al monestir mateix. Ens enfilem per les escales dels pobres i entrem al Pas dels Francesos, cap a la plaça de Santa Anna, lloc d'important cruïlla de camins. Ja aquí tenim una bonica vista de les agulles de les gorres. Deixem l'ermita de Santa Anna per la tornada. Seguim per la dreta i el camí ens porta a la Miranda dels Ermitans, des d'on podem contemplar l'espectacular enclavament de l'ermita de Sant Dimes, suspesa entre dues agulles sobre el monestir. Després d'una curta pujada, s'arriba a l'ermita de Sant Benet, ara convertida en refugi. Més endavant, i seguim pujant, es guanya l'ermita de Sant Salvador, pintoresca per estar enclavada en una balma al peu mateix de l'agulla de l'elefant. Una vegada recuperat el camí, es planeja per la bonica serra de les Lluernes, encarant-nos just després de sobrepassar el cavall Bernat, a la torrentera de Santa Maria, que haurem de sobrepassar per un terreny dificultós. Ara amb forta pujada, però de curt recorregut, s'arriba a l'ermita de Sant Antoni, també construïda sota una balma i amb unes vistes espectaculars del cavall Bernat. Ara baixem amb prudència i recuperem el camí fins a trobar el camí nou de Sant Jeroni, passar per la Pla dels Ocells i arribar a Santa Anna, on desfem el camí i per les escales de nou retornem al monestir, final del nostre recorregut. Ha estat una caminada de 9 quilòmetres, 994 metres, un temps de caminada 3 hores 58, un temps total de 5 hores 44, amb un ascens acumulat de 710 metres. Varen participar d'aquesta sortida 9 membres de la colla: en Joan Font, Jean Miquel Martínez, en Lluís Vilà, na Rosa Virolés, en Isidre Ponti, na Pilar Guerrero, en Pere Castellví, na Teresa Flaquer i un servidor, Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Les 9 i 23 minuts d'aquesta nit del 20 de maig. Anem avançant al programa. Moltes gràcies, Josep, per aquesta excursió. Aquesta l'he feta. He anat per...
A tu, aquesta?
He anat per les
ermites. És molt clàssica.
Molt maca, molt maca, molt maca. Montserrat, una zona molt bonica, molt bonica.
Els catalans no hi poden faltar-hi.
Us la recomanem perquè és realment preciosa aquesta ruta de Montserrat. I abans de començar l'entrevista, ja tenim aquí el Josep Parés, que ens informarà de les activitats que queden per aquest mes de maig, o no sé si avançarà també el mes de juny. Ara, de seguida, ens informa.
Ei, bona nit a tothom. Aquest cap de setmana hi ha una prova molt important, que és la marxa infantil de regularitat, que, com tothom sabeu, hem de fer una crida perquè ens falten voluntaris.
Quan, voluntaris aquest diumenge?
Aquest diumenge. Voluntaris, sobretot, el dia 24 hi ha una reunió a les 8 del vespre al centre, o que pugui venir, doncs que presencialment. Si no, pots trucar al telèfon del centre o per via per internet. Perquè de Canaia també tot just s'està movent, també, a veure què farem, tu. Suposo que, com cada any, doncs, a última hora, llavors venen les presses i les angoixes, perquè, a més de venir a fer la inscripció al centre, ho poden fer. Hi ha un QR que està plantat als cartells dels cartells que hi ha a les cartelleres, que els hem, i per allà poden fer la inscripció, o sigui que és molt fàcil. Llavors, també hi ha una cosa. En el moment del pagament tenim un TPV, que vull dir que llavors hi ha... No, és que ara no porto cèntim. En targeta us cobrarem, vull dir, totes les facilitats. Us esperem. Fixeu, el diumenge, a partir de les 8 del matí, la canalla estarà al camp de futbol, se sortirà al camp de futbol, per portar-los a Baix a Vigues. No. O sigui, ho heu recorregut, és de sortir, surten de Vigues i arriben a Sant Feliu. Bueno, bona canalla, res, vull dir, tots els pares que es queixen, saps, oi?
Bon, i falten voluntaris, eh?
Voluntaris, sobretot voluntaris, tu.
Vale, vale.
Em penso que els d'aquí tots esteu apuntats.
Perquè
doncs...
diumenge a partir dels 8 del matí falten voluntaris.
Sí, perquè necessitem som uns 50, em falten. Em penso que n'hi ha 10.
Home, sí que em falten, doncs.
Em falten 40.
Falten uns quants.
Sí, sí.
Molt bé, doncs.
Res més, tu.
Res més.
Perquè pel mes que ve encara no tenim fet la programació.
Molt bé, doncs fem aquesta crida des d'aquí, des de la Ona Covinenca, des de l'Anem a la Muntanya, que falten voluntaris per aquest diumenge la marxa...
24ena.
La 24ena marxa infantil de regularitat. A partir de les 8 a la plaça del...
El camp de futbol
a partir de les 8 d'aquest diumenge. Moltes gràcies, Josep. La setmana que ve ja ens explicaràs una mica el mes de juny com va tot.
Molt bé.
Moltes gràcies. I passem a l'entrevista central del programa d'avui. El Pau Ibars fica la sintonia i ja us saludarà el Pep Sanz.
L'entrevista de la setmana.
Bé, doncs bona nit a tothom. Avui entrevistem a Montse Verdaguer, la meva mare. I parlarem del viatge que va fer ara farà uns mesos, que van anar amb la Mercè de la Puebla, van anar a Argentina i al Perú, i ens explicarà una mica com els hi va anar i parlarem d'aquest viatge. Bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta de que em puguis entrevistar.
Ah, mira,
has entrevistat a tanta gent.
Faltaves tu.
Ha de fer il·lusió, no? Que moltíssima, el teu fill t'entrevisti.
Moltíssima, i a més ara ja és una entrevista de professional.
Sí, ja veus. Sí, No m'ho he mogut de lloc per això, eh? Bueno, doncs parlem del viatge. Com va començar la idea de marxar aquí a Argentina i al Perú?
Amb la Mercè, les dues ens jubilàvem. Les dues vam dir... a més ens jubilàvem pràcticament al mateix temps. I les dues vam dir, hem de fer un viatge. Al principi, la Mercè volia anar al Canadà. I la idea era anar al Canadà, però quan vam estar pensant que 2 mesos és molt de temps per estar en un país on no domines tant l'idioma com per poder aprofundir, per poder tenir converses, i no és el mateix anar 15 dies a un lloc on t'entens relativament que estar-t'hi 2 mesos. I vam començar a pensar en Amèrica del Sud, jo li vaig proposar. Ella tenia un company de feina d'Argentina i em va dir, ui, hem d'anar a Argentina, i sí. I tot va començar així, de fet. I la veritat és que va valer molt la pena anar a països on tens una llengua que és comuna i que et pots entendre molt amb la gent perquè pots arribar a saber molt més i a conèixer molt més i a aprofundir molt més.
Sí, sí, pots entrar, diguéssim, entrar més en la cultura, no?
Sí. Sí, sí.
Molt bé. I després d'Argentina, veu pensar en Perú o ja va ser...
No, primer volíem anar a molts llocs, perquè clar, vam dir Amèrica del Sud, i vam dir anirem a Argentina, anirem a Perú, volíem anar a Bolívia, volíem anar a Xile, però ja vam veure que tot no pot ser. I que més val veure menys i veure-ho bé que voler-ho abarcar tot i al final, perquè nosaltres, això ja ens ho imaginàvem, però en el viatge ho hem constatat. Hi ha gent, hi ha molts turistes, perquè al final el que vam fer va ser un viatge de turisme, que ho veuen tot tan de pressa, estan un dia aquí, un dia allà, un dia allà. Jo no sé quan arriben a casa si són molt conscients del que han vist o si ho han arribat a poder veure bé. Jo crec que no.
És que dos mesos semblen molt, però va passar volant.
Sí, perquè anàvem com setmana a setmana. O sigui, cada setmana, més o menys, canviàvem de lloc. Però, clar, els hi podíem estar una setmana. I una setmana està molt bé.
Sí, de fet, ara parlarem de per on veu començar, però, bueno, i vosaltres ja sabeu que jo també vaig anar a Argentina.
Sí, sí, tres setmanes, i tant, i abans que jo.
I només vaig estar a la zona de la Patagònia i en tres setmanes em vaig deixar coses per veure, o sigui que...
Això vol dir que hi has de tornar.
Això vol dir que hi has de tornar.
Oi?
Home, em vaig quedar amb les ganes de veure la part.
Mare i fill, tots dos.
De tota manera, teníeu planificat més o menys el que volíeu fer o anàveu improvisant? O sigui, passàveu una setmana en un lloc i llavors pensàveu on aniríeu la setmana següent o ja ho teníeu més o menys?
Teníem els bitllets d'avió i els llocs on dormir.
Yeah.
I a Argentina teníem... comprades les excursions més importants, que eren 3 o 4, eh? La resta ho anàvem organitzant. O sigui, quan arribàvem a un lloc, el primer que fèiem era situar-nos i mirar què... I com aquell mateix dia ja ens organitzàvem la setmana. El Perú no, eh? El Perú ja sí que era més un viatge més organitzat d'aquests que ja et van... Cada dia et porten un planning.
Vam començar per Argentina.
Sí.
Com... Per quina zona d'Argentina vau començar?
Vam anar, com que vam arribar a Buenos Aires directes de Barcelona, doncs ja vam començar per Buenos Aires. A Buenos Aires ens hi vam estar 4 dies, eh? No vam fer la setmana. Uh-huh. I després de Buenos Aires ja vam anar cap al nord, vam anar a Iguazú, a veure les catarates d'Iguazú, i a partir d'aquí, avall, al sud.
Que sembla a la vora, però també has d'agafar un avió.
Sí, 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 tot. Vam agafar 15 avions. O sigui, vam fer... Vam comptar les hores que vam fer amb avió i en vam fer 50. 50 hores.
50 hores.
50 hores.
Moltes hores d'avió.
Sí.
I aquestes catarates d'Iguazú, què tal són?
Mare meva. És que jo no ho sé. Jo quan vaig veure allò és que no... És algo espectacular, eh? I resulta que hi havia poc cabal quan hi vam anar nosaltres. Perquè es veu que només hi havia un milió i mig de litres d'aigua per segon, de metres cúbics per segon, o litres, ara no ho sé com anava.
Ràpid,
com va, per litres? Segon, litres, oi?
Metres cúbics per segon.
Doncs això, un milió i mig per segon, que era un cabal baix, perquè es veu que era, normalment n'hi ha més.
A vegades, Joan, es veu per la televisió o alguna fotografia, imagina't veure-ho...
No, saps aquestes... Clar, suposo que tots...
Perquè, o sigui, tenim la idea de jo de cascada tinc la idea de Sant Miquel Alfai. O sigui, clar, és un mirador com aquest...
Multiplicat per un milió.
Ja, però el mirador és aquest...
A veure, hi ha dos camins. O sigui, això és com una mena de garganta, que li diuen la garganta del diablo. Això és com una mena de
congost.
De congost profund, que per un costat és Argentina i per l'altre és Brasil, i per arribar-hi has de caminar una estona, o sigui, i mentre camines no para d'haver-hi saltants d'aigua, un al costat de l'altre, fins que arribes al fons, que allà ja és
aquella zona,
la bomba.
Les catarates ja és selva, pràcticament.
És selva, és selva.
Hi ha molta humitat, calor,
sí, sí,
de la selva, tot
sí,
això, eh?
Sí, sí, és selva. Hi ha mosquits, t'has de vigilar amb els mosquits, perquè encomanen el dengue, diuen, i aquestes coses, però no. Però sí, és selva i fa aquest clima tant de selva, fa molta calor, plou cada
humit,
dos per tres.
Oi? Humit.
Sí, perquè plou durant el dia, plou moltes vegades. Uh-huh. I després torna a fer sol i, bueno, fa... Però les catarates, jo suposo que tots vosaltres us ha passat algun cop a la vida, a mi m'ha passat moltes vegades, però poder, tan exagerat no, d'estar en un lloc i dir, és que no sé ni on mirar, perquè és que miri on miri, és que és a tot arreu, o sigui, i fas fotografies i dius, no.
No és el mateix.
No surt representada,
no,
la foto.
Passa sovint.
Sí, sí.
I quina alçada més o menys tenen, mitjana?
Són altes, eh?
Són altes.
És que no ho sé, perquè va fent molts salts diferents.
Ja.
És que hi ha moltíssims salts. Uh-huh. I, I el que és la Garganta del Diablo, que és el més espectacular, si pot arribar-hi només des del costat de Brasil, perquè del costat d'Argentina si arribava fins fa poc, però va haver una riuada molt grossa i ara i es van ensorrar totes les passarel·les i ara no s'hi pot passar. I com que els argentins ho arreglaran quan tinguin diners, doncs potser trigaran anys, perquè no en tenen. I, no... I de metres, doncs, és que no t'ho sabria dir, però molt, perquè el que vam fer, vam anar-hi dos dies. Un dia hi vam anar des del costat argentí, al matí. T'obliguen a fer uns recorreguts, no pots anar per on vols ni res, eh? Has d'anar per unes passarel·les i has de fer el recorregut que et diuen ells. Primer hi vas com per la part de dalt i després baixes i veus les catarates com per la part de baix. I si vols, després a la tarda, que ho vam fer nosaltres perquè ens va fer molta il·lusió, et pugen amb una mena de zòdiac, però això és pagant a part, eh? Et pugen amb una mena de zòdiac i et porten fins a sota una cascada i et mulles, o sigui, et passes per sota la cascada. Però no a la Garganta del Diablo, eh? Tot això és bastant més...
En comparació és una cascadeta.
És una cascadeta, sí, és una cascadeta. I a l'altre costat, al costat de Brasil, hi ha unes passarel·les que van com fins al mig del riu. O sigui, veus la cascada des de dintre l'aigua, que hi ha molta gent, eh? Però és molt xulo. I d'alçada és que no t'ho sabria dir, però és que hi ha llocs que fan com inclús glaons. Mira, sí. Doncs mira, entre, sí, 70, 80 metres, 60, però fan com glaons, perquè fa com un salt i un altre salt i un altre salt.
Déu-n'hi-do.
Jo és una de les coses que em va impactar més de tot el viatge.
Mira, doncs jo ja no vaig tenir temps a veure-les, jo.
Doncs veus com hi has de tornar-hi.
Doncs, bueno, això és el primer dos dies, quasi bé. Ens queda la següent part.
No, passarem via, no? Anirem ràpid, no?
Després de les catarates, veu anar cap a...
Després vam anar a Bariloche.
Bariloche, això ja comença a ser la Patagònia.
Sí, però és encara una mica al nord, però és la Patagònia.
És que la Patagònia és molt gran, eh? És enorme.
Enorme.
Què hi havia a Bariloche?
A Bariloche seria, jo ho comparo una mica com en Puigcerdà. És un lloc on... Hi ha muntanyes, pistes d'esquí, molts llacs, però moltíssims. I és on van més de vacances els argentins. O sigui, també hi ha turistes, però els turistes són argentins.
Hi ha moltes,
sí, és més local, hi ha moltes segones residències i és que un llac toca l'altre. Hi ha moltíssims llacs i n'hi ha de grans, eh? N'hi ha enormes. Són llacs que tenen 800 metres de profunditat. I quilòmetres i quilòmetres de...
És que no hi ha res aquí a Catalunya en què puguem comparar aquestes coses,
no,
perquè
no.
Llacs d'aquestes dimensions no en tenim cap. Aigua tortes, però queda tot petitonet, diguéssim.
I ara encara més.
I ara encara més. Com més sol faci, sí. Oi? I aquí a Bariloche us veu estar gaires dies?
Una setmana.
I després vam anar baixant, no? Ja cap a...
Després d'aquesta setmana vam anar directe cap a Ushuaia. Ushuaia seria, diguéssim, a la punta, el que li diuen la fi del món.
Sí, la zona de la Terra del Foc, no?
Sí.
Què tal la zona d'Ushuaia? Aquesta sí que em sona més.
A mi em va agradar molt. No ho sé, era com... Ens hi vam trobar molt bé, ens va fer molta pena marxar. És un poble que... Ushuaia és un poble que és un poble petitó. No té cap... El que sí que té és un port ple de creuers, perquè com que els que van a l'Antàrtida surten d'allà, doncs hi ha molts creuers.
Per allà hi passa el canal Beagle, que és un canal molt gran, que és per on les rutes pesqueres i comercials passaven per allà per evitar el mar entre Argentina, o sigui, entre Sud-amèrica i l'Antàrtida, que és molt remogut i és...
Sí, allà aquest canal és la típica excursió que fas amb els barquets, a veure pingüins i...
Sí, és més tranquil. Les aigües són més tranquil·les.
Sí, perquè és gros, eh? És que sí, tot sí, és sí. Molt gros. I aquest canal, a l'altre costat, hi ha Xile.
Sí.
Sí, tu estàs al mig de l'aigua, veus...
I aquí vau fer, ara comentaves, vau fer alguna excursió per anar a veure pingüins?
Vam fer l'excursió amb el canal, eh? Aquesta que vas a veure pingüins i hi ha un far, que és el típic far aquest que surt a totes les fotografies, que és el far de la fi del món, i hi havia quatre llops de mar. Quatre.
Quatre llops.
Quatre. Es veu que no era la temporada, però els vam veure.
Molt bé.
I llavors, bueno, Suaia és un poble que era una presó, o sigui, no hi havia res allà. Uh-huh. Allà hi portaven a la gent perquè d'allà ningú es podia escapar, perquè no podien anar enlloc, no hi havia carreteres, i només els hi podien portar en vaixell i allà es quedaven. Aquest poble va començar per la presó. Uh-huh. Sí, sí.
Era una presó al cel obert, com aquell que diu.
Sí, a més els hi van fer construir la presó en els mateixos presos. Llavors anaven tallant arbres, i inclús hi ha una excursió, la típica excursió turística que fas, que és el tren del fin del mundo. Uh-huh. Et passes per un bosc, tots són arbres tallats, però molts, 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 i és de quan construïen la presó, i encara es talla així.
No ha crescut res més, després.
Sí. Bueno, perquè tot sembla molt antic, però no és tan antic. Argentina té una història molt recent, no és res tan antic. Tot fa poc que existeix.
Sabries dir per què li deien la Terra del Foc?
Doncs no t'ho sabria dir. Per què li deien la Terra del Foc?
Parés diu que sí que ho sap. Vols dir-ho, Parés?
Per què?
Els natius d'allà, doncs, encenien moltes fogueres, moltes, clar, quan hi van anar els espanyols, allà van dir, ostres, tu, aquí se'n sent tot. Sí,
s'havien d'escalfar, no? Fotia fred.
Sí, es veu que sí. Jo, quan hi vaig anar, també vaig fer aquest canal, no vaig veure pingüins, però hi ha la persona que ens ho explicava. Hi havia un guia
sí.
que ens explicava la història.
És que ens han explicat moltes coses i me les he apuntat totes, però no les he arribat a memoritzar totes, perquè és que és una informació brutal.
I tant.
El que sí que em va cridar l'atenció i el nom d'Ushuaia. Ushuaia és un nom amb el llenguatge dels nadius d'allà, dels indígenes, que significa badia orientada a l'oest.
Mira, jo no ho hagués dit pas. Molt bé.
Però des del mar, perquè els pobles que hi vivien eren mariners, llavors ells veien la badia orientada a l'oest des del mar.
I des d'allà a Ushuaia també, que... quines altres sortides teníeu?
Allà a Ushuaia vam anar un dia al parc, bueno, dos dies vam anar, al parc natural aquest de la Terra del Foc, que és sí. molt maco, espectacular. Vam fer algunes caminades, perquè vam caminar bastant, vam anar molt a caminar. Uh-huh. Vam fer algunes caminades, vam caminar per la senda costanera, que hi ha en un lloc que és com el correu del fin del mundo. Uh-huh. Vam anar a veure torberes, que això és molt xulo.
Què són les torberes?
La torba és una mena de és com matèria orgànica que fa com uns pans, vale? I llavors es fa de forma natural, però els humans fem extracció d'això i ho fem servir doncs, per diverses coses, sí. per adob, per fer foc, per coses... I jo ho havia llegit en llibres, que havia llegit, però no havia vist mai una torbera. I em va fer gràcia.
I serveix per cremar, diguéssim, també.
Bueno, en aquest lloc no, perquè és un parc natural i aquí no es pot tocar res, eh?
Ja.
Però en les torberes que hi ha per Irlanda i que hi ha...
És
per...
llocs humits, no?
Sí.
Llocs humits que
sí, sí.
pots...
Són...
De fet, aquí a... Això m'ho havies comentat, que vau veure una planta que només... Es troba en molt pocs llocs de...
Ah, sí, la barba de viejo.
La barba de viejo,
Sí, la barba de viejo no és ben bé una planta, és com una mena de fong, com una molsa. Semblen pèls blancs. I és un organisme que, si no hi ha l'aire pur, no viu. No viu perquè es veu que no té cap filtre
O l'aire és net del tot.
O l'aire és net del tot, o no viu. I n'hem vist moltíssim, eh? Uh-huh. Moltíssim.
No m'ho vaig fixar jo, sí. O tampoc ho sabia.
Moltíssim. A Bariloche també vam veure uh-huh. a tota la Patagònia n'hi ha.
Molt bé. Anem avançant. Hem fet Ushuaia. Després d'Ushuaia, cap on vau tirar?
Vam anar a Calafate.
Al Calafate.
A veure tot el tema dels glaciars. Que això és una altra de les coses que és molt impressionant.
Sí.
Molt.
És que impressiona molt, eh?
Molt, molt, molt.
Deu veure no només el Perito Moreno, que és potser el més famós.
Jo sí, eh? Jo vaig veure el Perito Moreno i prou, perquè vam estar tots els dies juntes amb la Mercè, excepte un dia que ens vam separar, que va ser aquest. Que ella volia anar tot el dia amb vaixell a veure els altres glaciars, que ara no me'n recordo dels noms, uh-huh. he hagut de portar la llibreta. I jo no em volia passar tot un dia sencer en un barco. Clar. I ens vam separar aquell dia. Però bueno, li van encantar, eh? Sí, 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 ella va poder veure els glaciars des de baix.
Aquí tinc el maps posat.
Sí.
N'hi ha diversos, eh?
Si em dius el nom, et diré quins va veure.
Aviam si els trobo.
Un té un nom com italià.
Bueno. Hi ha molts noms. És que, clar, és el Parc Nacional de les Glaciares. Llavors, és sí. Que hi ha molts.
Sí.
I tots semblen igual de grans que l'anterior.
L'única cosa que tenen en comú tots els glaciars és que tots estan en recessió. Mm-hmm. No n'hi ha ni un que no ho estigui. El que passa que, per exemple, no ho sembla, perquè el Perito Moreno ens explicava en els guies que l'amplada i la llargada és la mateixa, i l'alçada. Però no va perdent gruix cada cop. O sigui, sí que l'alçada que hi ha quan tu el veus és alt, perquè fa 70 metres, és molt alt, eh? És molt impressionant, eh? Molt. Però perd gruix.
És com el... per profunditat, eh? És el...
Per massa. Sí.
Jo vaig sentir que sí que en aquest portaven uns temps que estaven com estables, almenys en aquesta zona.
Però és que sembla que estiguin estables perquè no els veuen retrocedir, però perden volum.
Sí, sí, quan comenci a veure perdre el volum és que potser ja es veurà tot...
I el Perito Moreno continua fent allò que tanca, sí. Tanca una part sí. De la bahia i llavors es trenca sí. I...
El que passa que nosaltres no ho vam veure, això, eh?
Bueno, allò però... passa una vegada cada...
No, però allà mateix a Calafate hi ha un museu que es diu Glaciarium, que t'explica tot lo dels glaciars, que és superxulo, i quan entres et posen un audiovisual que explica tot això, que explica com el glaciar avança, toca terra, i llavors fa, diguéssim, que no deixa passar l'aigua.
Fa de presa.
Per un costat es va començar a omplir, i la mateixa força que fa que s'ompli el va fent que faci forat en el gel i fins que fa aquest arc.
Sí.
I hi ha un dia que col·lapsa l'arc. Aquest dia estan totes les teles, tota Argentina, pendent de que col·lapsi aquest arc.
Deu haver-hi un overbooking de persones.
Però és que, a més, segons... O sigui, perquè col·lapsa... O sigui, això no és una cosa lenta, eh? Això passa bastant ràpid, passa en qüestió de poc temps. I quan col·lapsa es fa una onada que ha arribat a fer hasta inundacions en el llac de baix, que és el Lago Argentino, que està lluny, eh?
I tant.
Sí, sí. Sí, és que tot és molt gros.
Clar.
Jo recordo també, suposo, bueno, les carreteres. Aquestes carreteres llargues, d'un sol carril, un paisatge com més semidesèrtic.
Estepa.
I tot igual. Les muntanyes de lluny, totes nevades, es veia això sí, molt bé, però després tot el paisatge igual, eh? Això sí que m'ha impressionat també, que tot és igual. Aquest paisatge, aquest...
Hi ha...
Això que és molt gran, sí.
Hi ha guanacos... I hi ha...
Els guanacos són com les llames, s'assemblen a les llames.
Entre llama i camell, és una mena de... Hi ha guanacos, hi ha còndors, hi ha els nyandús, aquests ocells, aquesta... I fa vent. Llavors, quan puges, que nosaltres el que sí que... Clar, autocars i amunt i avall, perquè tot és molt lluny. Per anar a veure alguna cosa has de fer molts quilòmetres. I sempre et deien, estem de sort perquè el conductor que portem és molt bon conductor. I jo pensava, ai mare, i sí. Perquè estàs anant cap allà i de tant en tant et fot un cop de vent que no te l'esperes, que si no el que condueix no condueix bé, doncs és una mica...
Mm-hmm. Sí. I després del Calafate, què veu anar al Chalten, potser?
A Calafate vam anar un dia només a veure el Chalten, que jo m'hi hagués quedat més, això.
Sí.
Si mai hi heu d'anar, no feu el que vaig fer jo, ja m'hi hagués quedat un dia més. I un dia vam anar a Xile a veure les Torres del Paine. Són molt impactants.
Clar, el problema de tenir només un sol dia és que depens molt del clima i del conductor.
Si I vam tenir moltíssima sort, perquè clar, hi ha gent que va a veure les Torres del Paine, arriba i no les veu.
Sí, sí, és veritat.
No les veu perquè és que allà fa mal temps. O sigui, hi ha núvols, són els Alps, els Andes. I hi ha dies que les muntanyes estan tapades.
Sí. I sí que és veritat que això que dius, que fa molt vent i pots arribar-les a veure, però clar, t'has d'esperar que el vent s'endugui els primers núvols fins que no en torni a portar d'altres. Però clar, si vas amb el temps just, és el problema.
Si vas amb excursions organitzades, a vegades estàs...
Què vau poder veure d'aquí les Torres del Paine, que anàveu més justes?
Vam veure el Salto Grande, o alguna cosa així es diu, que és un que, a més, hi tocava el sol i feia l'Arc de Sant Martí. Bueno, una meravella.
Vau fer la ruta aquella circular per anar a veure els Cuernos amb cotxe? Era aquesta?
Vam anar a veure els Cuernos. Un llac que es veuen els Cuernos, però pujar fins al peu de les Torres del Paine no ho vam fer. No ho vam fer perquè... També anàvem amb...
Una excursió llarga.
És una excursió llarga i és més muntanyera i nosaltres anàvem amb un grup més com de guiris, perquè ens entenguem, i fan excursions curtetes.
A més, veníeu de Calafate, oi?
Veníem de Calafate, 750 quilòmetres, i 3 hores i mitja d'autocar d'anar i 3 hores i mitja de tornar.
Més la
frontera, que has de passar per allà, que són molt pesats els xilens, eh?
Sí.
No pots entrar ni una poma, eh?
Ni una poma, és veritat.
Ni una poma, eh? Perquè podria portar algun micro... Res, que no estigui embolicat, res de menjar.
Sí.
I et fan això que et diu que t'aixequen la motxilla. Sí, sí.
Que bueno, no és tan professional, diguéssim, eh? Hi ha una persona allà que palpa la motxilla, sí. I s'ha acabat. Molt bé, i després del Xaltén, hi vau estar un dia, no sé si vau tenir temps de veure... el Fitzroy, el cim aquest?
Sí.
Vau fer l'excursió aquesta?
No, vam pujar davant d'un lloc que es diu el Mirador de los Cóndores, uh-huh. I des d'allà estava tapat, ara sortia, ara no, i al final va sortir.
Impressionant, vam poder aquesta veure. Muntanya també.
Sí, és molt impressionant.
Sí. I bé, ja, anem avançant. Anem potser tard. Ens quedarem amb Argentina i prou.
Bueno, com vulgueu.
No passa res, vindrem un altre dia.
Vindrem l'altre dia.
Home, us estic fent un molt, molt, molt llarg, no?
No, ho estàs fent molt bé.
Sí?
Sí.
Està molt bé.
Perquè és molt interessant.
Sí, perquè així sabem com és Argentina. I ara, no sé si després del Xaltenia vau començar a pujar més amunt, que és el següent pas, on vau anar? Després del Xaltén, vau continuar a la Patagònia?
Ah, després de Calafate. Vam anar ja l'últim lloc que anàvem d'Argentina i vam anar a Salta, que Salta és al nord, al nord d'Argentina. És una mica, comença a semblar-se ja al Perú.
Uh-huh. Aquí és on hi havia aquella muntanya
aquí
de colors.
Aquí no té res a veure. Uh-huh. I també és molt bonic, sí. Les muntanyes són com molt de colors, aquí. Uh-huh. Tenen molts colors. Sí, hi ha una muntanya de los siete colores, que també, com la de Perú, però argentina. Uh-huh. Però hi ha paisatges que són com... Hi ha molts congostos, i que ells n'hi diuen quebrades, i, uh-huh. I les pedres i tot, és ara vermell, gris, blau... Bueno, les muntanyes són com de colors, és molt bonic.
Però deu ser un ambient més aviat desèrtic, potser.
Sí.
O sigui, que totalment. De vegetació poca.
Allà hi ha una mena d'arbre que quan te'l mires diries que és un cactus com d'aquells de l'oeste, d'aquells de...
Allò que fa uns braços.
Típic... Que em sembla que es diu cardón. Mira-m'ho si es diu cardón. Perquè és que amb tant d'allò no me'n recordo de tots. Em sembla que es diu cardón. Hi ha bosques de cardones, és un arbre protegit que abans hi feien mobles perquè és la fusta és duríssima.
I que és l'única que hi ha, també.
Sí, no hi ha res més. I són molt xulos perquè són ben bé com aquells dels dibuixos animats, aquells que fan aquelles formes de... El cardón.
Sí, és el típic que tots hem pensat que era el cactus, aquella forma, el cactus que dibuixen els nens petits, però
aquell.
No és un cactus, justament.
I poca cosa més hi ha per allà. I
veu, a més, oi que era aquí a Argentina que vau fer aquell tren?
Sí, aquí a Salta hi ha molta altitud, estàs molt amunt. O sigui, vam estar per sobre de 4.000 metres. Uh-huh. I aquí a Salta vam anar a un lloc que es diu el tren de les nubes, i que és molt maco, eh? Hi ha un viaducte, allò típic que surt a totes les fotos, és molt per turistes, eh? Però bueno, val la pena, és xulo de veure. I et va pujant amunt, amb uns paisatges que veus cràters de volcans, però negres, és maco, eh? I després pues, et torna a baixar. Uh-huh. És un poble que... Com es diu? Sant Andrés de los Cobres, o alguna cosa així.
Que aquest tren, recordo que em havies explicat que hi havia les llavissades, i això també no era tan...
Bueno, perquè aquesta excursió la fan una empresa d'autocars i has d'anar amb ells, no la fa ningú més. Bueno. El tren de les nubes has d'anar amb aquesta gent. I són, clar, són molts turistes que hi anem, omplim un tren. Llavors eren, no sé si 4 o 5 autocars, i comença l'excursió i ens diu... No patiu, portem un autocar extra, 8, portem una ambulància, portem una infermera a cada autocar. Jo pensava, ai, mare de Déu.
Obre, ens porten.
I, a més, un cotxe a davant que obre camí, que mira i que són mecànics. I jo vaig pensar, ai, mare meva. I sí, sí, efectivament, perquè com que cada dia plou, perquè és l'època de pluges, i hi ha unes llavissades, travessen la carretera, sorra, pedres, aigua, i llavors, com que ja hi estan acostumats, ells, doncs primer va un cotxe davant i segons com ho veu, i total, que aquell dia havíem de... Després del viatge al tren de les nubes ens havíem de quedar en el poble aquell a visitar-lo, però ens van dir tots els passatgers del tren de les nubes avall, que està lloviendo en los cerros, i hi ha perill. I sí, sí, per la carretera anaves veient però aigua, però pedres, sorra, i els autocars que van passant com poden.
Déu-n'hi-do.
I llavors aquest d'aquí a Salta també hi havia el que també a mi em va impressionar molt, vaig trobar preciós, les Salines Grandes, que és una mena de Salar de Uyuni, però argentí. Molt xulo. Hi ha liti allà. Ja hi havia pancartes i tal, perquè allà tothom ho vol. Suposo que el Milei s'ho vendrà, també. Va venent tot. I allà, a les Salines Grandes, va ser divertit. És perquè la gent, tothom es dedica a fer fotografies d'aquestes en perspectives... que et veus...
Reflexos, eh?
No, un es posa com si l'estiguessin aixafant, l'altre es posa uns metres més enllà i aixeca el peu, i sembla ben bé una persona petita i una gran que la vol aixafar, no? Sí. Bueno, és divertit, sí.
Doncs, se'ns ha acabat el temps.
Oi.
Mira que ens han faltat moltes preguntes perquè no només ens ha deixat el Perú, sinó que jo tenia més preguntes de l'Argentina, però bueno... Tindrem, Teresa, un altre dia?
Sí, sí.
Farem una sessió del Perú, no?
Sí. Com vulgueu.
Al setembre.
Com vulgueu, jo encantada. A mi.
Ens han deixat mig viatge.
Passa, la propera vegada vindrem la llibreta, perquè se m'obliden tanta informació.
Però molt bé, Montse.
Sí?
Sí, 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 molt bé, molt bé.
Doncs, bueno, moltes gràcies per venir.
Jo només dir-vos que si mai no sabeu on anar, aneu a Argentina, perquè val molt la pena. És molt bonic i moltes gràcies per haver-me convidat.
Molt bé. Fins a propera.
Vinga.
Bona nit.
Tres minuts per acabar el programa d'avui i ho fem amb l'espai del temps. Continuar aquest ambient fresc, amb núvols abundants i amb el creixement de nuvolades tant al matí, a les tardes... aquesta inestabilitat que tenim a sobre. I per què hi ha aquesta inestabilitat? Per què hi ha aquest ambient fresc? Doncs perquè hi ha un embussament d'aire fred, més o menys a la zona del Cantàbric, que va basculant una mica, se'ns acosta una mica, després se'n va una mica, però no es vol moure d'allà. Ja fa ben bé 7-8 dies que està en aquesta zona i ens va enviant aquest aire fred que és responsable de les temperatures fresques i de les tempestes que tenim. Avui han descarregat principalment cap a la zona del Pirineu, molt ben caigudes, a zona de les capçaleres, fantàstic, sobretot pel Ter i pel Llobregat, que és on més ha plogut, les capçaleres del Ter i Llobregat, avui amb més de 1.000 litres. Excel·lent, excel·lent notícia. Què ens espera els pròxims dies? Doncs el mateix panorama, inestabilitat i fresca. Estem salvant ja el mes de maig, molt important, pels boscos, per la vegetació. Encarem l'estiu amb els boscos ben humits i és molt bona notícia. Demà la mínima de 11-12 graus i novament inestabilitat. Ja hi haurà nuvolades al matí, pot ploure al matí, després fer sol, ploure a la tarda, però jo crec que no seran pluges molt importants cap a casa nostra. Entre 5 i 10 litres a tot estirar. Màximes 18-19 graus. Dimecres continua al mateix temps, fresca, inestabilitat i potser alguna pluja. Màximes 18-19 graus, mínimes 11.